Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Aquest cap de setmana, triplet de transmissions esportives a Ràdio Vilafranca. Dissabte a les 5 de la tarda, Hockey Lliga, jornada 25, Liceo, Patí Vilafranca. I a 6:15, play-off d'ascens a Primera Catalana, Atlètic Vilafranca, Sant Ildefons. I diumenge, a les 6 de la tarda, Tercera Divisió, jornada 29, Sant Andreu, Futbol Club Vilafranca. Aquest cap de setmana, triplet de transmissions esportives a Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem ja aquest Esports 14 d'avui i ho fem saludant a un dels protagonistes d'aquest programa i que anirem escoltant al llarg d'aquesta estona. Saludem el Llibert Mill, que és membre del Club Ciclista La Marca, una entitat d'aquí la comarca que fa ja uns quants mesos doncs, tirava endavant una nova edició de la marxa BTT Locamúnia, que va ser tot un èxit, ho repassarem amb ell també si s'escau, però sobretot per parlar d'aquesta segona ultramarató de la marca, un esdeveniment que ja ens explicarà ell de què es tracta. Llibert, bona tarda.
Ah, bona tarda.
Què t'hem enxampat avui per la carretera o no?
No, avui no. Estic a casa tranquil fent paperassa.
Descansant, fent paperassa i sobretot doncs, deixar descansar una mica les cames, no? Perquè sempre et veiem liat, fent ruta i sobretot ja doncs, coneixent, no? aquests territoris, aquestes rutes per les quals passarà, imaginem, aquesta ultramarató, no?
Sí, bueno, amb el tema de l'ultramarató pues, bueno, va tot endavant. Ara ja estem rebent pues, els permisos de diferents ajuntaments, de trànsit, de medi ambient, d'altres entitats. I, bueno, i això ja ho tenim a una mica més d'un mes. I no res, esperar que la gent s'animi i ja està.
20 de maig, això passa molt ràpid aquest mes. Hi ha inscripcions obertes. De moment, com està funcionant la cosa?
Sí, bueno, les inscripcions ja les vam obrir fa uns dies i ara portem uns 30 inscrits. I, bueno, la nostra previsió sempre per aquest tipus de prova és un 100-120 inscrits. Vull dir, jo crec que sí que ho podrem assolir. Més que res perquè, bueno, hi ha gent que s'està interessant més que l'any passat, pregunten més, bueno, i això ja veus que hi ha un feeling diferent.
També en aquestes curses sempre és trobar doncs, el punt correcte no? d'inscrits, que tampoc sigui massa, perquè al final, evidentment, la infraestructura que teniu és la que és, no?
Sí, bueno, clar, aquí, com és una ruta i una prova que va guiada amb el GPS, clar, has de fer el corredor ha de ser molt autosuficient, perquè, de fet, fins als controls de pas o avituallaments no trobes ningú, no? Aleshores, pues, bueno, clar, no deixes de deixar que la gent marxi per la muntanya i ja arribarà. Per això que tampoc si es massifiqués seria també un problema.
En una de les publicacions que fèieu a l'Instagram sobre aquesta ultramarató, dèieu als participants de l'edició anterior encara en veuen alguna que altra i tenen ben clar que l'ultramarató de la marca et deixa una bona marca. Això és totalment així, perquè parlem de la ultra, que és de 126 quilòmetres i la mitja, que és de 72. Així que déu-n'hi-do,
Sí. El que passa que la gent no està acostumada potser al tipus de terreny que tenim aquí, no?, de terreny sec, de pedres, bueno, hi ha molt corriol també, i aleshores, clar, molta gent que s'apunta a proves doncs, més populars o més famoses, doncs, clar, després venen aquí i queden sorpresos de dir, ostres, això és, vull dir, és bastant més dur o sí, senzillament que fent això pots després permetre't el repte de fer coses més importants, no?
Perquè potser la gent que vagi una mica més despistada, amb quines altres proves podríem comparar o trobar similituds amb aquesta ultra de la marca?
Bueno, avui en dia aquí a Catalunya d'aquesta distància s'estan fent poques i jo i la gent que del mundillo, clar, tothom té com a referència la Pedals de Foc i, bueno, jo és el que dic, si aguantes una ultra de la marca, una Pedals de Foc també l'aguantes, ni que tingui 70-80 quilòmetres més. I després, clar, aquest any, una mica aquí a lo que és Catalunya, d'ultramaratons, bàsicament, hi ha una de les Garrigues, que sí que té més quilòmetres que la nostra, però és un terreny bastant més portable, i això, i la Pedals de Foc.
Pedals de Foc, que tu saps del que es parla, quan es diu aquesta prova.
Sí, bueno, perquè amb el pas dels anys, i en ser potser la pionera, fer tants quilòmetres i tant desnivell, doncs bueno, és la que la gent coneix. Fan participacions de vora 1.000 participants. Mm. És una altra història.
Pel que fa doncs, a la feina que esteu fent, no?, aquí al club, quan parlàvem fa uns mesos d'aquesta Locamunia, deies doncs, que d'alguna manera seria un punt d'inflexió, no?, per veure si els projectes doncs, segueixen endavant, no?, si hi ha aquest recolzament de la gent. I sembla que en aquesta novena Locamunia això ho vau tenir, no? La gent va respondre i això, vulguis que no, dona ales a seguir endavant, no?
Sí, amb la Locamunia, de fet, estem supercontents perquè bueno, el circuit que es va fer aquest any o els dels altres anys, la gent l'estava anint a fer-lo pel seu compte. Vull dir, jo que justament passen per aquí al costat de casa, no hi ha setmana que no vegi gent que està seguint el track que es va fer a la Locamunia. Això és que vol dir que va agradar. Va agradar, el preu va ser popular, vull dir, avui en dia una marxa per aquest preu no ho fa ningú, i sobretot va estar molt bé. Jo crec que ens vam mantindre amb les inscripcions de l'any anterior, que ja per nosaltres ja va ser un èxit, per una prova al febrer, i crec que això anirà més segur. La ultramarató és diferent, vull dir, la ultramarató sí que és menys gent i és un altre plantejament.
També pel que fa al club, teniu aquest projecte de l'escola de ciclisme, que això també doncs, sembla que està aixecant expectació, no?, interès en diferents persones i sobretot també de diferents edats, no?
Sí, amb les coses també estem contents, perquè són coses que veus que d'un any per l'altre creixen, no? Creixen i bueno, aquí en l'escola, per exemple, ara la setmana que ve aquí a Dalt a Castellví es fa una fira d'entitats. I bueno, és una de les coses que promocionarem, no? Perquè, de fet, de nens del poble, de Castellví, vull dir, en tenim un parell. I, clar, quan tens 30 nens o 31, no venien dos de Castellví, és que potser on no ens coneixen és el poble. Aleshores, pues, bueno, tot això ho anem potenciant i contents tal com funciona.
Perquè una mica aquí, en aquesta escola de ciclisme, què és el que s'ofereix, l'objectiu principal?
Bueno, és una escola que no està enfocada a la competició. Això ho hem de deixar clar, perquè molta gent o la majoria d'escoles de ciclisme estan enfocades a tindre un equip cadet o anar a competir, no? En canvi, aquesta no. Aquesta és una escola de cultura ciclista, s'ensenyen en bicicleta, respecte al medi, a conèixer pues, el patrimoni que tenim, a ser autosuficients. Vull dir, busquem que els nens se'ls diverteixin i que després, si competeixen o no, vull dir, continuïn sent ciclistes, vull dir, tota la vida, no?
Després també, aquí, revisant el vostre Instagram, doncs parleu de diferents resultats que heu anat aconseguint, per exemple, en la Fons Montsant Bike, que, bé, doncs, tu mateix, per exemple, quedaves en primera posició, i també el Toni Martínez en segon lloc, també l'Anna Bello, vull dir, això no s'atura, eh? És una mica anar trobant diferents proves on seguir participant i sobretot que mantenir aquest ritme, no?
Sí, aquí al club, a nivell de competició, pues, bueno, cadascú té les seves inquietuds. Tenim tres o quatre que amb enduro són bastant potents i bueno, i això, i gent que és afina al club o que són socis, doncs ara sí que mirem una mica d'una visibilitat, no? De quan fem una mica el resultat, o si no hi ha un resultat destacable, també ho anem ficant, perquè, bueno, perquè la gent ens vagi coneixent.
Doncs parlàvem, sobretot, d'aquesta ultramarató, no?, amb inscripcions obertes, per la gent que es vulgui apuntar, fins quan estarà obert aquest termini?
Bueno, això, està obert les inscripcions fins 4 dies abans, és a dir, penso que és el 16 de maig, les inscripcions estan obertes. Sí que hi ha un increment de preu a partir del dia 2 de maig, vull dir, les últimes 2 setmanes és més car res per les nostres previsions de material que donem al corredor, pues, si n'hem de fer més, n'hem de fer menys, pues, una mica per la infraestructura nostra, mirem sempre que, bueno, a última hora també les coses són més cares i llavors pues, es puja una mica la inscripció. Però fins 4 dies abans, vull dir, estan obertes.
Doncs queda dit per tots aquells i totes aquelles que es vulguin apuntar en aquesta segona edició. Segurament que en seguirem parlant les properes setmanes, sobretot quan s'acosti aquesta cita, també tindrem l'oportunitat de xerrar. Llibert, gràcies per la teva estona i sobretot molta sort amb els diferents projectes que teniu entre mans.
Vinga, gràcies a vosaltres i ja anirem parlant.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs parlàvem fins fa uns instants amb el Llibert Mill, membre del Club Ciclista La Marca, que organitza el proper 20 de maig aquesta segona ultramarató de La Marca. Inscripcions obertes, l'enllaç el podeu trobar a través del seu perfil d'Instagram, cc_la_marca. CC La Marca a Instagram els podeu trobar i si us voleu inscriure, doncs també... com ens explicava, fins 4 dies abans de la ultramarató, la gent es podrà anar apuntant. Canviem de tema i parlem ja d'hoquei patins i, com us dèiem a l'inici del programa, avui dijous a partir de les 9 del vespre juga jornada unificada de la Champions. Malauradament, el Noia disputa un partit ja que serà un pur tràmit davant el Sarzana, dos equips que no s'hi juguen res, estan tots dos eliminats en aquest grup B. D'altra banda, sí que hi ha encara moltes coses en joc en la resta de grups. En el grup del Noia, bàsicament, que el Porto i el Tricino es juguin l'ordre en el qual accediran a la final a 8, si passen com a primers o com a segons, però encara equips d'hoquei lliga com Liceo, proper rival del Vilafranca, i el Reus, que juguen la seva classificació. El Reus ho té una miqueta complicat, ja que a més no depèn d'ells mateixos. El Liceo, per la seva banda, si guanya l'Oliveirense, que també és rival d'entitat, rival complicat, doncs aconseguiria aquest bitllet per la final a 8. El Barça ja classificat, també en un grup en el qual doncs, hi ha encara moltes coses en joc. Les repassem tot seguit i també com es presenta la nova jornada de l'Hockey Lliga. Ho fem de la mà del nostre company Xavi González, que el tenim ja al telèfon. Xavi, benvingut.
Què tal, Eric?
Com anem? Ja amb ganes d'hoquei patins, no? Després d'aquesta aturada, imagino.
Sí, sobretot també el divertit serà avui al vespre, veure com acaba, perquè s'ha de veure els emparellaments de la final a 8, dels quarts de final, que ja estan estipulats l'ordre, és a dir, el primer del grup tal contra el segon de tal, i hi ha coses interessants, eh? Tu n'has comentat alguna, però hi ha coses interessants per veure com quedarà aquest quadre definitivament. No sé si vols que ho comentem.
Sí, i tant, i tant. Si et sembla, comencem pel grup del Noia, que és una miqueta el que tenim més a mà i sobretot el que és potser més fàcil, no, d'analitzar. Noia i Sarzana, que juguen avui a les 9, no s'hi juguen pràcticament, bueno, no s'hi juguen res, estan tots dos eliminats. Porto i Tricino sí que s'hi juguen, doncs passa com a primers, que això
correcte,
sí que serà important.
Exacte. Sí, sobretot en aquest grup, recordem que juga Itàlia, val? I que Portugal van empatar 3. És important tenir-ho en compte perquè ara estan empatats a 11 punts. És a dir, l'empat li val al Tricino per quedar primer. I li val també a... Perdó, espera't. No, perdó, eh? L'empat li val al Porto, perquè té millor coeficient gol a baralls, diguéssim.
Sí.
Per tant, l'important és saber, perquè el quart de final el Benfica busca el segon d'aquest grup. És a dir, el que perdi d'aquesta eliminatòria Tricino-Porto anirà a enfrontar-se al Benfica. Per tant, veurem, perquè el primer se'n va a l'altra banda, que jugaria amb o bé Liceo o bé Oliveirense. És important tenir-ho en compte, perquè, a més, el grup a la banda del Benfica també hi ha el Barça. I aquí, ara parlem dels altres grups, també jo crec que hi haurà preferències i no preferències.
Tu mateix ho comentaves, no?, que el grup A, doncs, hi ha la possibilitat de que el Liceo, si es classifica com a segon, i tot fa indicar que potser el Porto és qui millor ho té per passar com a primer, es veuria les cares Liceo i Porto, que els gallecs, després de jugar al grup contra Benfica i Oliveirense, doncs, novament, es trobaran amb un equip portuguès. Sembla aquesta Champions, aquesta Lliga Europea, com la vulguem anomenar, governada pels equips portuguesos.
Veurem, perquè tenc càlculs, podrien ser 6 portuguesos, el Barça i el Tricino, però veurem, perquè poden haver-hi canvis, pot haver-hi alguna cosa, sobretot la banda del Reus i el Liceo, els dos equips de la Lliga Espanyola que tenen alguna cosa a dir. El Liceo, claríssimament, només li val la victòria. La victòria per ser segon i enfrontar-se a la final, avui, als quarts de final, o bé en Porto o bé el Tricino, el primer d'aquest grup. Això està clar.
El Liceo, que només li val la victòria, el Benfica a partir de partit, que és un pur tràmit, davant el Calafell, es classificarà com a primer, faci el que faci. I passem ja al grup C. Aquí també el Barça, classificat des de fa ja setmanes, faci el que faci en el seu partit, quedarà primer amb 12 punts, però atenció, Valongo i Forte de Imarmi, tots dos empatats a 8 punts en segon i tercer lloc.
L'empat i la victòria li val al Valongo per ser segon, el Forte di Marmi només li val la victòria per ser segon i enfrontar-se al primer del grup D, ara en parlem, el grup del Reus, que està també divertit i interessant.
En aquest grup C també apuntar que els portuguesos, el Valongo, juga contra l'Amator Ilodi, que en les 5 jornades que s'han disputat no ha sigut capaç de sumar cap punt. Per tant, a priori sembla evidentment que el partit del Valongo serà una miqueta més fàcil que el Forte di Marmi, que jugar-se-la en l'última jornada contra el Barça, doncs déu-n'hi-do. I si et sembla, anem al grup D, que aquí també pot haver una carambola important.
Bé, aquí tothom podria pensar, bé, els portuguesos juguen a Barcelos, Barcelos Sporting, els portuguesos podrien fer una entesa, no?
Aquest biscotto, no?
Però compte, l'empat què voldria dir? Evidentment, els dos els classifica, el Reus amb un empat d'ells dos no té res a fer. Per què? Perquè l'Sporting faria 11 punts, el Barcelos 10, i el Reus, encara que en fes 10, té el golabraix en contra amb el Barcelos, d'acord? Però, compte, és important quedar primer d'aquest grup. És a dir, el Barcelos només li val la victòria per ser primer i anar-se'n al quadre on es trobaria el Valongo o el Forte di Marmi. Perquè, si no, el segon se'n va al quadre. Enfrontar-se a quarta final amb el Barça i a semifinals amb un Benfica o un Porto, un Tricino. Per tant, una banda de grup molt, molt més complicada.
Aquest grup...
I el Reus, Eric, perdona, sí. El Reus ha de guanyar sí o sí i, com dèiem, necessita que guanyi el Barcelos. Tot el demés, una derrota al Barcelos, un empat, deixa fora el Reus.
Sí, el Reus, que a més se l'ha de jugar a la pista del Sant Omer, que a priori podríem dir que arribar al francès pot ser fàcil, però és un equip complicat i no és gens fàcil anar a França i treure una victòria d'allà. Realment, doncs, sembla que serà aquest grup D el que acapararà la major atenció al llarg del vespre d'avui, també atenció al que passi, doncs, en la resta de grups, no? Però, clar, tres equips que encara poden variar la seva posició al grup.
I sobretot aquest Reus, que en cas de classificar-se només pot ser segon, no pot ser en cap cas primer, es trobaria el Barça sí o sí a quarts de final, això segur.
Doncs això pel que fa a la Champions, estarem atents, demà també ho comentarem, i ens queden 5 minutets, també parlem del retorn de l'Hockey Lliga, venim d'aquestes setmanes d'inactivitat per la Setmana Santa. Pel Vilafranca, doncs veurem com arriba, no?, el Liceo després d'aquesta jornada de Champions en la qual se la juga, haurà de donar-ho tot contra l'Oliveirense. Pot ser un factor a tenir en compte, i també la baixa d'Àlex Rodríguez pel partit contra el Vilafranca.
Sí, són factors que es poden tenir en compte. En detriment, però, el Vilafranca també hem de dir que tindrà la baixa de Manoneki. Una baixa important també, no? Bé, en tot cas, veurem què és el que passa dissabte en aquesta ja recta final i en aquesta, aquest límit ja que està forçant el Vilafranca, no? L'empresa és complicada, però no impossible veient el que està fent darrerament el Vilafranca. Veurem què és el que passa a Riazor, Eric.
Feia temps ho haguéssim signat. Arribar a la penúltima jornada amb aquestes opcions encara matemàtiques, tot i que és evidentment complicat, i sobretot que aquesta jornada també pendents del que faci l'Arenys contra el Girona, un Girona que tampoc s'hi juga a res, l'Arenys es juga a la vida, a la categoria.
Bé, jo podria dir que el Girona no s'hi juga res, però pensem que el Girona juga a Arenys i Sant Cugat, les dues últimes jornades. El Girona, fins i tot, podria triar amb qui vol fer el play-out, si amb l'Arenys o amb el Sant Cugat. No sé si és a dir, per tant, hauria de guanyar l'Arenys, no? Per dir, bueno, deixem aviam si el Sant Cugat passa l'Arenys, o fins i tot el Vilafranca fa el miracle i juguem contra els altres, no? Veurem què és el que passa. El que passa és que, clar, evidentment, Arenys serà una olla a pressió perquè s'hi juga moltíssim, moltíssim.
I després aquest partit del dia 30 d'abril, aquesta setmana es confirmaven els horaris de la darrera jornada, serà unificada també, però en aquest cas es jugaran diumenge a les 5 de la tarda, que ja seria aquest Vilafranca-Barça, que esperem que el Vilafranca doncs arribi amb aquestes opcions, però, evidentment, jugar-se-la amb el Barça en l'última jornada no és l'escenari ideal.
N'hi ha que diuen que si ja hem guanyat a Riazor, el Barça ens el pulim aquí. Bé, això són paraules majors, ja no diguéssim, un atreviment total. Sí que jo tinc el dubte, Eric, de, en tot cas, si el Vilafranca, que no us desitgem, perd a Riazor o baixa, per qualsevol qüestió, baixa ja dissabte de categoria, si Barça i Vilafranca es posaran d'acord en no jugar-lo diumenge a les 5 de la tarda i jugar-lo, per exemple, en l'horari del Vilafranca dissabte a 7:45. No ho sé, això, perquè primer, evidentment, s'ha de veure què és el que passa.
Sí, una jornada 26 que jo pensava que els horaris fins i tot es posarien després de que es disputessin aquests partits de la penúltima jornada, però bé, sempre poden variar, encara queden dies.
Jo crec que sí que es pot variar, Eric, i més, ja et dic que Barça serà primer segur i Vilafranca s'hi hauria baixat, ja no s'hi juguen res. Per tant, poden fer l'horari que ells vulguin. Jo crec, veurem què passa.
I aquesta lliga que la tanquem amb un premi d'entrenador del mes per Toni Aranda.
Un gran premi, merescut. Jo no només li donaria al Toni Aranda, jo li donaria a tota la plantilla. El que passa que no hi ha premis de plantilles, no? Des de començant el Xus Fernández, que també hagués pogut guanyar el premi de millor porter, el jugador, a tots, no? Però bé, en tot cas, jo aquest premi el faig de tot l'equip i d'aquesta recta final d'equip de Lliga que, vaja, que és meritòria, insuperable i de 10, vaja.
I sobretot el millor premi doncs, és arribar a aquestes alçades de la temporada encara amb opcions, tenint en compte del que s'ha patit aquesta temporada i d'on venim. Xavi, ens escoltem dissabte a les 5 de la tarda. Tindrem allà a La Corunya perquè ens expliquis, esperem, que una victòria del Vilafranca a Riazor, que jo no sé, tu que tens estadístiques a mà,
mira,
quan fa de la darrera?
Fa 15 anys el Vilafranca va ser capaç de guanyar-hi 1-2 amb Pep Pané a la banqueta, el vam tenir a la tertúlia ahir, 1-2 amb gols de Ricard Ares, ara entrenador del Porto, i Dani López. 1-2, un gran partit. Per cert, aquella temporada el Vilafranca va acabar baixant. No vull ser pessimista, però 15 anys. Última victòria a Riazor.
Obviem aquesta darrera dada. Xavi, que vagi molt bé. Una abraçada.
Sí, Eric, una abraçada. Adéu.
Joan Curtiada, més de 50 anys al costat dels professionals de l'agricultura i la jardineria, oferint les millors marques i el millor assessorament. Gran exposició de maquinària agrícola i maquinària de jardineria, tractors, veremadores, accessoris per l'agricultura, recanvis i ara també gamma compacta de construcció. Tot com sempre amb servei oficial New Holland. I per a tots els professionals i amants de la jardineria, trobareu a Joan Curtiada tot el que necessiteu. Tallaverders, desbrossadores, hidronetejadores, bufadors, robots de llagespa, servei oficial Stihl. Joan Curtiada Agrícola i Joan Curtiada Jardineria. Venda, lloguer i reparació. Veniu a visitar les nostres dues grans àrees d'exposició. Us esperem al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès.
Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.